Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure quin dret descobrirem avui.
Avui parlarem de les novetats, que no són tan novetats, però com que encara està a l'ordre del dia, de la nova llei, que ja no és tan nova, de benestar animal, que es va aprovar fa uns anys al Congrés dels Diputats.
Per tant, avui veurem, ja no són drets que tenim nosaltres com a humans, sinó avui parlarem de drets dels animals?
Sí, i de deures dels propietaris.
Home, això també és molt interessant, no? Perquè els animals poden tenir molts drets, però si els propietaris no exerceixen els seus deures, aquests drets se'n van a Norris.
Efectivament, al final convivim, no? I en una societat en auge, on els animals de companyia doncs, cada dia són més, en parlarem també d'això, tinc algunes dades interessants a comentar, doncs ho veurem també.
Doncs som-hi.
Som-hi. Doncs com deia, no? Segur que els nostres oients recorden que fa 2 o 3 anys es va aprovar la nova llei de benestar animal, on es deia doncs, que tothom hauria de fer un curs per tenir un gos, que les botigues ja no podrien vendre cadells, que l'assegurança de responsabilitat civil seria obligatòria per a tothom, i molts propietaris van pensar, ostres, ara jo he de contractar una assegurança, on m'apunto a fer aquest curs, puc seguir tenint un hàmster, no? Tots aquests dubtes. He de dir que no s'han acabat de resoldre del tot, no s'han acabat de resoldre del tot perquè la llei es va aprovar, però moltes de les seves parts no s'han desenvolupat. Eh? Per tant, hi ha moltes coses que encara estem a l'expectativa de veure què és exactament el que ens diran les normes de rang inferior. No? Per tant, és el que deia, no? Aquesta realitat, mesos, anys després, doncs és una altra. Per què? Doncs perquè si sortim al carrer, jo crec que les diferències que hem percebut són minces, no coneixem a ningú que hagi fet cap curs, perquè encara no correspon, i com deia, no? Aquesta llei que havia de ser un gran avenç, una gran passa endavant, de moment s'ha quedat bastant en suspens, no? Perquè tenim tota aquesta part general, però ens falten totes aquestes instruccions concretes, no? Falta desenvolupar els reglaments, doncs, per exemple, amb el tema de l'assegurança, per exemple, amb el tema dels cursos, no? Que ens permetin saber què hem de fer exactament i quan, no? Doncs avui posarem una mica d'ordre en tot aquest caos i explicarem què és realment obligatori a dia d'avui i, doncs, què està guardat en un calaix i pendent d'aprovació normativa.
Doncs som-hi, explica'ns una mica què hi ha sobre la taula, què diu aquesta llei.
Molt bé, doncs aquesta llei, no, la llei 7/2023, que té aquesta voluntat de protegir la dignitat dels animals, fins ara generalment es regulaven pel Codi Civil, fins i tot, no? Se'ls considerava béns mobles. Aleshores, aquí, doncs, malgrat que aquesta normativa, com deia, va entrar en vigor l'any 2023, aquesta implantació pràctica està lligada a un desplegament que no s'ha produït. Per tant, què tenim en suspens, no? Perquè moltes de les mesures estrelles, justament, també les que van aixecar més polèmica, estan paralitzades perquè no s'han publicat aquests reglaments. En primer lloc, tenim aquest curs de formació. Aquest curs de formació que ha de ser, serà obligatori pels nous propietaris d'animals de companyia. Segons la informació que tenim a dia d'avui, podrà ser gratuït i fins i tot es podrà fer en línia. Però encara no sabem ni com, ni de quina manera, ni quan tampoc s'implementarà. Per tant, el que sí que sabem és que tota aquella gent que ja disposi d'un animal no serà necessari que el tramiti, que l'exerceixi. No? Per tant, que se preocupin els qui tinguin la voluntat futura de tenir un animal, no els qui ja el tinguin a casa.
Per tant, això només ho haurà de fer la gent que es vulgui comprar, adoptar o recollir un gos o qualsevol altre animal.
Sí, però compta amb el verb comprar. Que justament és una de les coses que també parlarem. Val? Però el segon punt, que també és un neguit recurrent, és justament el de l'assegurança de responsabilitat civil. Aquí, tot i que la llei diu que és obligatòria per tots els gossos, els requisits específics, és a dir, quina cobertura mínima ha d'haver-hi a nivell econòmic, de quantia, encara no s'han definit. I encara no s'han definit, i malgrat la llei diu que és obligatori, com que tampoc s'ha concretat, de moment només és obligatori en aquelles comunitats autònomes que de manera prèvia ja tenien una normativa que els aplicava. On sí que és obligatori, si no m'erro, és amb els PPP, amb els gossos potencialment perillosos. Es diu PPT, suposo, perquè la P ve de perros, però en català seria GPP, gossos potencialment perillosos. Bé, doncs en aquest cas sí que la normativa sí que ho regulava, ja ho regulava abans, eh? Ja ho regulava abans.
I en aquest cas l'assegurança és només per gossos? Si tenim un gat o un altre animal, aquesta assegurança no l'hem de pagar?
Bé, en principi quedava arreglat a través dels gossos, bàsicament perquè són aquells qui també tenen una interacció a la via pública. En principi els gats no surten, els hàmsters tampoc.
Si per tens tant, un peix, encara menys.
Encara menys. Si surt de l'aquari tenim un problema. Però la qüestió és que sí que és cert que després tots els animals exòtics tenen també les seves peculiaritats. Per tant, dins dels domèstics ordinaris, els gossos són els que tenen aquesta necessitat doncs, de garantir doncs, les possibles destrosses que puguin fer si mosseguen algú pel carrer, etcètera, etcètera. No? Si et mossega un hàmster, bueno, primer que vol dir que se t'haurà escapat, i segon, que com que no hi ha obligació de que porti un xip fins ara, doncs tampoc es podria identificar. I un tercer aspecte, que justament que es fa una mena de números clausus, que és una paraulota que fem servir en el món del dret, que és al final una llista tancada de quines són aquestes espècies doncs, exòtiques silvestres que se'ns permet tenir com animals de companyia. Com animals de companyia. Per tant, si en aquest llistat, que ara no sé de memòria, no apareix aquell animal que nosaltres volem tenir, no el podem tenir. És així de senzill. És així de senzill. Per tant, estaríem cometent una irregularitat, estaríem cometent una il·legalitat de tenir un animal que no és en aquest llistat. Però, de moment, aquest llistat tampoc el tenim, i per tant, s'espera que també un reglament determini concretament, perquè s'havia parlat molt de ja no es podran tenir hàmsters, ja no es podran tenir segons quins rèptils, etc. Estem pendents també de definició.
Per tant, ara mateix no hi ha res, no?, que reguli quins animals sí que es poden tenir i quins no.
Ara mateix ho tenim a l'aire. Hi ha una voluntat d'aquesta norma, però una voluntat no desenvolupada. Hi ha una qüestió a tenir en compte, que ho preveu la llei, que és el sistema central de registres. En aquest sistema, el que fa la llei és preveure doncs, que es permeti centralitzar en aquest llistat, en aquest sistema de registres, quins són els criadors existents, per tant, haurien d'estar allà anotats, els nuclis geològics, i quines són les entitats de protecció. D'una manera, tota aquesta informació al voltant d'animals de companyia, criança, adopció, etc., tinguin la seva regulació, estiguin emparats i per tant sapiguem doncs, si algú està fent una acció correcta o si s'està fent d'una manera negra, d'una manera en el mercat negre, no? Per entendre's, per tant, justament amb aquest objectiu de lluitar contra la cria il·legal, l'intrusisme, també la manca de garanties sanitàries, no? Al final, no? Si tu estàs fent o estàs autoritzat, segurament estaràs seguint uns protocols, una normativa que et permetran tenir els animals en les condicions que requereixen. Si això no hi ha cap supervisió a sobre, doncs, evidentment, aquí tenim un problema perquè no hi ha ningú que ho supervisi, no?
Doncs després d'aquesta exposició de la llei anem a veure una mica de casos pràctics.
Sí, com deia abans, ens hem de quedar amb el verb que comentaves, no? El comprar, no, comprar no. Vull comprar un gos? No.
Avui dia ja no es pot comprar un gos?
Això de comprar, abans podies anar en una botiga, en un centre comercial, que la llei ja prohibia que estessin en els aparadors com una mostra expositòria, però n'hi havia doncs, al final de botigues sí que en trobaves, no? I sortim amb un cadell, no? La llei prohibeix la venda de gossos, de gats i de fures a botigues.
De fures?
De fures, també, sí. De fures. Bé, són un animal,
home, un
curiós.
Animal curiós i més aviat perillós.
I
no?
Brut. No, perillós no. Una fura no és perillós. No està catalogat com a perillós. És més brut que perillós. Per l'experiència que tinc en la meva vida passada treballant en una botiga d'animals, et puc dir que són més bruts que perillosos. La qüestió és que ara només ho podrem adquirir a través de criadors oficials, no? Registrats, i sempre amb un contracte de compra-venda. És a dir, el que està prohibit és comprar-los a les botigues. És a dir, hi ha persones que tindran aquesta autorització i aquesta capacitació als quals nosaltres hi podrem comprar. Per tant, allò de comprar-li amb algú perquè ho he vist en una pàgina d'internet?
Això ja no es pot fer.
No es pot fer. Altra cosa és que es continuï fent o no, cadascú té els seus límits ètics i morals establerts. Però això no es pot fer, i menys, evidentment, promocionar-ho de manera en línia, per internet, encara menys.
Uh-huh. Un altre cas pràctic, que ens podem trobar?
Un altre cas pràctic, aquí sí que seria ja més de dret animal, drets que poden tenir els animals, i això ens ha passat també amb nens. Què passa si veig un nen, si veig un gos tancat dins d'un cotxe? Avui no parlarem de què passa amb el nen, ja us aviso que jo ho evitaria. I en el cas del gos, sí que és cert que la normativa prohibeix deixar animals en vehicles en condicions perilloses, però novament tampoc hi ha uns protocols definits de quina manera s'ha d'intervenir per rescatar aquest animal, no? Quin és el consell que donaria? Escolteu, com fins ara, si trobem una situació d'aquest caire, truquem a la policia, informem a qui correspon, perquè malgrat no hi hagi un reglament detallat d'aquesta matèria, evidentment el maltractament animal i aquesta negligència greu continuen sent sancionables en el marc, doncs, de la responsabilitat civil i d'altra normativa que tenim aplicable, malgrat no sigui aquesta específica. No?
O sigui, es considera maltracte animal, deixar-se el gos dins del cotxe tancat a ple sol.
Evidentment. Correcte. I després, una qüestió, per canviar d'animal i anar als gats per deixar els gossos tranquils una estona, sí que és cert que aquesta normativa també preveu l'obligatorietat d'esterilitzar tots els gats abans de 6 mesos.
Uh-huh.
Per tant, això...
No volem que es reprodueixin,
No volem que es reprodueixin sense control. Uh-huh. Aquesta és la voluntat de la llei. Al final, jo crec que totes les persones que ens escolten saben i ho han vist en primera persona, no?, d'aquesta quantitat de gats salvatges que viuen en el carrer, i que el que és ideal també pel seu propi benestar és, doncs, que això no estigui d'una manera incontrolada. Uh-huh. Per tant, de quina manera es pot fer? Doncs justament aquesta, no? Esterilitzant-los abans dels 6 mesos. Per tant, si tens un gat a casa i no el tens inscrit com a que és un gat que pot reproduir-se en el registre de criadors, doncs no podries tenir-lo lliurement sense haver fet aquesta actuació, no? Per tant, si no ets criador oficial, la llei t'obliga a fer aquest pas justament per això, per evitar la reproducció incontrolada.
Uh-huh. Doncs després d'aquests casos pràctics anem acabant el programa. Consells finals que ens vulguis donar.
Tanquem el que deia abans, no ens atabalem amb l'assegurança. Recomanació, tinguem-la. Quedem coberts, tinguem-la. Ara bé, si vius, doncs, en una comunitat autònoma on abans no era obligatòria, de moment a l'espera, doncs, de desenvolupar aquest reglament. Identificació, això no ha canviat. La identificació dels animals, això no ha canviat. Per tant, gossos, gats, les fures, han de portar microxip, i les aus, els ocellets, els agapornis, els periquitos, han de portar les anelles que tenen a la pota des del naixement. Val? I finalment, doncs, a veure, la llei prohibeix, com dèiem, deixar, evidentment, animals de companyia sense supervisió més de 3 dies consecutius.
Més de 3 dies consecutius?
Sí, i depenent, evidentment, de la casuística de l'animal, no? En el cas dels gossos és molt menor, no és el mateix deixar un dia o dos un gat, sabem de la seva autonomia, de la seva llibertat, que no la d'un gos, no?
Clar, això és important tenir-ho en compte si marxem de vacances,
exacte,
per exemple.
Exacte, exacte. Això haurem de tenir molt bons amics, molts bons veïns o molts quartos a la butxaca per deixar-los en algun lloc que ens el cuidin.
Exacte.
I una qüestió final, si em permets. Ja
I tant, tenim un parell de minutets.
Fantàstic. Doncs aquest parell de minutets el faré servir per donar una dada que m'ha encuriosit, que és, ens donaria per fer un programa sencer, però sobre sociologia, no sobre dret. Perquè les dades recents ens diuen que a Catalunya hi ha més animals de companyia, no més animals de companyia, més gossos que nens.
Més gossos que nens.
És gros, això, és titular.
Sí.
Titular és gros. Per tant, aquestes dades que ens les dona l'Institut Nacional d'Estadística i que corresponen a principis d'aquesta dècada, ens diuen que els gossos superen els nens a tot arreu de l'Estat, amb una mitjana de 1,44 animals per nen. La taxa de natalitat en aquest país està per sota.
Sí, sí. Totalment.
Siguem conscients d'això, no? I en termes i xifres absolutes, per al voltant de 6,6 milions de menors de 14 anys, es consideren nens, hi ha 9,2 milions de gossos a tot l'estat. Llavors... Ho deixo a la reflexió dels nostres oients.
Sí, clar. Jo ara anava a dir que no m'estranya, no?, que estiguem començant a legislar pels animals, perquè si cada vegada són més en el nostre planeta, al final també tenen dret a tenir el seu espai en el Codi Civil.
Sí, sí. No sé si en el nostre planeta és una tendència tan generalitzada com la que tenim aquí, he de dir. No desconec les xifres arreu, perquè ja vas a altres països i no veus aquesta quantitat de gossos al carrer, no?, per exemple. També les condicions climàtiques són altres. Recordo que a Finlàndia n'hi havia molt poquets. Bé, a reflexió dels nostres oients, què implica això?
Doncs, Jan, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de tots aquests drets que tenen els animals i deures que tenim els propietaris d'animals. I ens retrobem un altre Drets de Butxaques.
Molt bé, fins la propera.